Vespre de l'atzat.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio. Som grans amb Natàlia Blanes.
Hola, benvinguts a tots als minuts de la ràdio pública, els quals els protagonistes són les persones majors de 60 anys i tot el que ens afecta la vida quan passam aquesta frontera. Venim avui carregats de continguts per compartir amb vosaltres i donar una petita volta a com veiem tots, la societat en general, a la població més veterana. I per on començarem, doncs? Per una entrevista amb en Toni Perelló, gerent i copropietari de la fàbrica de Dos Perellons a Mallorca. Ell acaba de fer els 73 anys i ens visita per parlar-ne i per comentar la seva experiència vital i professional lligada a l'empresa licorera mallorquina que ja va per la quarta generació dins la mateixa família. Després donarem la benvinguda a l'estudi Anna Coloma Reines i Natàlia Reinares, que venen a explicar-nos un interessantíssim projecte per ajudar els majors de 60 anys a compartir habitatge. El projecte, finançat per l'Obra Social La Caixa i Intres, es diu Viure en Companyia. I arriba per donar resposta a aquelles persones grans que no volen viure en soledat, que tenen problemes per trobar solucions de lloguer i que volen sentir que són a casa seva i no a una institució. Als minuts de Grans d'All d'avui, l'entrenador personal de sèniors, Artur Kellner, ens parlarà sobre l'exercici invisible. Què és? Doncs seguiu escoltant i ho sabreu tot d'una. I acabarem el programa amb una altra iniciativa força potent, el cicle de cinema gratuït per gent gran Matinals d'Argent, posat en marxa per aquests dies al Cine Ciutat de la capital balear. A la producció executiva i d'aquí uns instants compartint micròfons durant l'emissió tenim na Mireia Balasch i el control tècnic en mans de Lluís Fortesa. Som-hi!
La tribu de les Illes Balears es troben a Som Grans, IB3 Ràdio.
Membre de la quarta generació de Perellons, que fundaren una destil·leria tradicional a Llubí l'any 1882. Començà a fer feina a la fàbrica quan només tenia 16 anys, fent-ne barrals i ampolles. Avui en dia és copropietari i gerent de l'empresa Dos Perellons. Als 73 anys d'edat, continua en actiu i s'ha llançat a fer vins amb una bodega pròpia. Antoni Perelló Cervera, benvingut al programa.
Hola, bones tardes.
Com estem? Volíem començar aquesta entrevista donant-li en públic el molts anys, perquè fa tan sols uns dies que va celebrar el seu 73 aniversari, no és així?
Sí, moltes gràcies.
El mediàtic professor Leopoldo Badia també ha fet anys recentment. En concret, ell n'ha fet 87. I el dia que ell celebrava el seu aniversari, ho va contar a Twitter dient: «Avui fa 87 anys, quina meravella!» Vostè comparteix aquesta actitud o en té una altra?
No, jo tampoc me'n pensava mai arribant a aquesta edat, la veritat. Que quan tenia 40 anys, ho era molt fora. Però va, tot arriba. I arriba bé de salut, per tant, estic molt bé.
I què li semblen els 73 anys?
Bueno, pues me pareix que no els puc tenir, però els tenc. I me pareix que la vida m'ha passat molt aviat, i que m'ha passat moltes coses en aquest món, però tenint tant d'anys han de passar coses.
Clar. Ja que he xerrat d'en Leopoldo Badia, ara aprofitaré el títol de dos dels seus llibres per fer-li algunes preguntes. Són l'excusa, eh? No xerrarem sobre sí. Badia. Un dels llibres se diu «Cómo hacerse mayor sin volverse gruñón» o «Com fer-se gran sense tornar rondinaire». Alguna recomanació, senyor Perelló?
Bueno, jo crec que tot es basa de l'humor d'una persona, jo crec que mai he estat grunyón. Crec que set ses crítiques, som una persona que sé entendre ses altres persones, sé discutir ses coses, no vull ser superior a ningú mai, escolta a tothom, i crec que això és la meva idea de per no ser grunyón, el que dèiem.
I l'altre títol de llibre que duc per simplement comentar i aprofitar per fer la pregunta és Abuelos a punto de un ataque de nietos. Què li sembla el paper de padrins cuidadors que s'espera de gairebé tota persona gran amb la família?
Bueno, aquí no puc opinar perquè abuelo no ho som. Jo tinc una filla, ara que fet 25 anys, fa poc.
Molt jove.
Me vaig casar ja molt tard. I tinc una filla que té 25 anys de fredina i encara ja m'agradaria ser abuelo, però encara no ha arribat el temps.
I si li arriba aquest temps un dia, vostè es veu amb el paper de padrí cuidador?
Sí, clar que sí.
Què suposa per a una persona ser padrí o padrina? Per què li fa il·lusió?
Jo veig que tots els meus amics, quan tenen un net, estan molt contents. És com tenir un altre fill, m'apareix, que ara és això. Jo també estaria content.
Tot i això, hi ha algunes persones que en ser padrins o padrines són col·locats en aquest paper, no? de cuidadors, i poden arribar a veure-ho fins i tot com una petita càrrega. No? Alguns diuen que els fills abusen una mica, però veig que encara, clar, en no tenir l'experiència tampoc pot posar-se en el lloc d'una persona amb aquests problemes, entre cometes, no?
Si no tens experiència no puc opinar d'això, però Tina, jo crec que no seria una càrrega per allò, sinó tot el contrari.
73 anys i encara en actiu laboralment. A vostè li han demanat moltes vegades que per què no se jubila?
Sí que m'ho demanen moltes vegades, i contest que però no puc estar sense fer feina, no sabria estar sense fer feina, m'avorriria completament. He fet feina des de 16 anys i si ara em retiré per dena que teva, doncs seria un cop molt fort per allò.
Clar. I vostè ho acaba d'esmentar, ho hem dit també nosaltres quan el presentàvem, va començar a fer feina als 16 anys. Com és la joventut quan un s'hi posa tan prest?
Bueno, jo vaig disfrutar de la meva joventut, que vaig començar a 16 anys perquè no vaig estudiar més, en els 16 anys vaig acabar el batxiller, vaig dir fer un any sabàtic i llavors havia d'anar a estudiar químiques a Sarrià. I després de fer aquest any sabàtic, me va agradar tant fer feina que vaig dir ja no estudio més. I me vaig quedar a la fàbrica i jo disfruto avui de fer feina. És una gran sort fer feina que disfrutis de fer feina.
Com ha estat la seva trajectòria lligada a dos parellons?
Bueno, jo vaig començar perquè havia d'anar a estudiar química quan vaig acabar el batxiller, vaig començar a fer barraunets a la fàbrica perquè no vaig voler estudiar més. Bueno, aquest estiu feia feina i mon pare sempre deia que havien de començar per baix de tot, per saber menjar les feines els han de saber fer. I vaig començar fent barraunets i com un mes allà, i a poc a poc vaig anar pujant i vaig anar aprenent de fabricar de vora amb mon pare i pues, a poc a poc vaig anar pujant i així pues, m'han passat 10 anys molt ràpidament. La veritat és que m'han passat molt aviat.
I ara és a la gerència del grup d'empreses.
Sí, ara tenim un grup d'empreses, és una empresa familiar, i tenim un grup, van començar en dos parellons, i ara pues, som un grup ja de 8 empreses, totes dedicades a begudes, a alimentació, i ara pues, som bastanta gent, van començar, jo me'n recordo que de tot una, que érem a la fàbrica, a Llubí, eren 10 o 12 persones, o menys, perquè jo me'n recordo que tenien la fàbrica dins la casa. Quan jo tenia 7 o 8 anys, teníem l'entrada de la fàbrica, de l'entrada de la casa d'on vivíem, hi havia les botes. Després hi havia una habitació, hi havia el menjador, hi havia la cuina, estava tot junt. I érem dues persones per mi que feien feina. Però jo quan vaig començar ja eren 10 o 12 o 15, van arribar a 50, però és que avui són 200 i pico. i m'ho han fet bastant grossos, però això és la vida. No te pot durar quan tens una empresa, t'has de fer gros, si no, te mors.
I hi haurà una cinquena generació de la mateixa família, doncs, dos parellons?
Sí, ja n'hi ha de ser la quinta generació, que ja estan integrats a l'empresa, les filles meva i germana, i ja estan fent, n'hi ha dos, que ja estan fent feina a l'empresa.
Ah, i a banda de la seva tasca a dos parellons, en Toni Parellons ha contat que fa un any que va plantar vinyes a la seva finca de Llubí, no? I si no vaig errada, enguany per primer pic ha fet vi.
Bueno, sí, vàrem plantar la vinya fa el 2017, fa 3 anys, perquè està 3 anys a produir. L'any passat va produir un poc, va molt poca cosa, vàrem fer vi una altra bodega, perquè era poca cosa i no tenia la bodega acabada, però un guany sí que ja ha acabat la bodega, l'ha agafat de just, ha acabat la bodega en sobermat, i un guany ja han fet un poc de vi a la bodega. És una finca petita, només té 6 quarterades, està Llubí, allà on jo visc, i pues, per veure la finca neta va ser com un capritxo per veure la finca, que sempre estava bruta, perquè les finques avui ningú de vol dur, ningú de vol, i va proposar posar un pot de vinya, i vaig dir, com que sempre m'ha agradat això del vin i la vinya, i vaig dir, vinga, i d'almenys el veurem la finca neta, i ha estat un capritxo, i ara pues, estic amb això, i molt animat amb això, i en guany hem fet vi ja fins a finca, fins a bodega nostra. És una bodegueta petita, però va, anem fent.
I què tal ha sortit? Ja l'ha tastat?
No, que ara es fermenta, després s'ha de deixar descansar un mes, i vinga el març, abril, és quan s'embotella.
I té nom, la criatura?
Bueno, sí, ja tenim... Bueno, l'any passat en vam fer un poc, l'any passat vam fer blanc i vam omplir un poc, i m'ho ha sortit, la veritat, m'ho ha sortit molt bo, no esperava mai que m'ho sortigués tan bé. I se diu Gall Favat.
Gall Favat, això?
Gall Favat. Bueno, perquè crec que és un nom mallorquí. Tot va començar també perquè tinc un quadre de pintor, que és a mi meu, i en Lluís Vidal, que té un gall, i el gall és molt guapo, molt elegant. I sempre deia jo, aquest quadre, per fer una etiqueta... tant de licor com de vins, seria preciós aquest quadre. I després, quan vaig fer això del vi, vaig dir, mira, el faré per vi. I bueno, i el nom de Gall Favat és un nom per Sant Mallorquí, volen donar la bodega, però serà vi mallorquí, Déu de vi de Mallorca, i no ho sé, m'agrada tot el mallorquí, una bodega un poc rústica, tipus també, tot tirant cap a Mallorca. I el nom també crec que s'hi pega. Llavors tinc un altre nom registrat que se diu que encara farem el pròxim vi o en farem un altre, que se diu Llaúc, que també el Llaúc també és típic de Mallorca.
Amor per la terra, sí senyor. Sabem que fa molta feina, que la feina ocupa molt de temps de la seva vida, però què li agrada fer quan no es tracta de feina, en el seu temps lliure?
M'agrada, com més major me faig, més m'agrada fer feina. Però estem lliure, m'agrada anar per anar a dormir, a dinar, com tothom, supòs. Però, no sé, dissabte, tots els amics per anar junts, jo feim una cervesa, donem un pot de voltes per el poble, feim quatre cervesetes, i això és el que parlo avui.
I per estar amb aquest bon ànim en els 73 anys, vostè es cuida d'alguna manera especial?
Bueno, faig vida, vaig alerta, som allà, vaig alerta tot, i no prenc cap pastilla, que tots els meus amics per ell que se proven quin pren més, quan prenem... Jo en prenc 6, jo en prenc 7 per ell, que és quin pren més és el que guanya, i jo, gràcies a Déu, no en prenc cap. Estic en el límit de sucre, de colesterol, però el tenc bé tot, sempre. I me cuido un poc, em vaig un poc alerta en el menjar, també per almenys de tot, no és que tampoc avorri, però vaig un poc alerta.
I ara, a causa d'aquesta pandèmia de Covid-19, sent que se li ha condicionat la vida d'alguna manera?
Bueno, jo he patit el coronavirus, he estat ingressat 10 dies.
Vaja, així que ho coneix de primera mà.
Ho coneix de primera mà, sí. Bueno, va ser molt fluix, ho vaig tenir bastant fluix, vaig tenir un parell de dies de febre i un poc de diarrea, però després ja va ser aviat. O sigui, tenc una amiga que molt pensam que ja ha vengut per ell, que aquell sí que ho té fort i està en sufi ja fa 3 setmanes, i ell sí que l'ha tingut fort. Altres amics l'han tingut més fluixet, uns han donat positiu, però no han tingut símptomes, altres han estat positius i han tingut alguna cosa de símptomes, però ja dic, ben fluix. No, ja estic, ja fa una setmana que estic fent feina.
Estem contents, idò, de sentir-ho, perquè de vegades la sort no és la mateixa, no?, per algunes persones que es contagien i...
Clar.
Vostè creu que entén en els joves d'ara?
Mira, jo, bona pregunta. Jo tota la vida he mirat els joves, perquè sempre dic que la generació, cada generació nova, sap més que nosaltres, que cada una se supera, i sempre confio en els joves. Però aquesta generació, ara, de moment, m'estan defraudant, la veritat.
Per què?
Perquè no van alerta, que això no ha passat res, jo els veig que xerren sense mascareta, fan reunions, jo per ells que no tenen pares ni per dins, no ho sé, els trobo un poc irresponsables, i sempre, repeteixo, que sempre he defensat els joves, perquè crec que són generacions de cada dia més ben preparades, però m'estan defraudant un poc, la veritat.
Clar, en les circumstàncies actuals, no, donada aquesta pandèmia, és vera que podríem posar dins l'apartat de les crítiques, no? L'actitud d'algunes persones, joves i no tan joves, eh?
Sí, senyor... sí, hi ha de tot. Però sobretot els joves, és que no els puc entendre, perquè jo entenc que s'han de divertir, que quan una jove li agrada la juerga, però no ho sé, podrien estar un poc més alerta, un poc més, ja haurà temps de divertir-se.
Sabeu què passa, crec jo? Que quan un és jove, pensa que mai no morirà.
No? Això és bo, sí. Però també tenen pares i fills i a lo millor d'aquí un any o dos cercaran feina i les empreses ho hauran tancat. Perquè si no fan bondes, és que les empreses avui ho passen malament.
Senyor Perelló, per posar el llaç en aquesta entrevista, tirarem de música, en concret dels Beatles i del seu immortal Let It Be. Que li recorda aquesta cançó, Toni?
Claro.
Que li recorda Let It Be dels Beatles?
Bueno, me recordo quan va sortir aquesta cançó, jo era a Londres. Estava estudiant inglès a Londres.
Uh-huh.
I me va impressionar, perquè va ser un boom. I els Beatles en aquell moment no m'agradaven. Els Beatles, la veritat, que quan estaven de moda jo no m'agradava, però ara m'encanten.
Molt bé, idò, Toni Perelló, gerent i copropietari de Dos Perellons, moltíssimes gràcies per atendre aquesta cridada de Som Grans i esperem que hi hagi una pròxima ocasió. Cuidis molt.
Vale, moltes gràcies a vosaltres. Eh?
Adéu.
I adéu, bones tardes. There will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Yeah, there will be an answer, let it be. Let it be, let it be, whisper words
And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine on me.
Som grans. IB3 Ràdio.
Aquest és el so d'una moneda entrant a la guardiola de l'ASC. Aquest és el so de la història que s'ha creat gràcies a ella.
La recerca es tradueix en un augment de la supervivència dels pacients.
En fer una donació a la guardiola de l'ASC per la recerca contra el càncer, es creen noves històries de superació que hi viuen a dins per sempre. Ajuda'ns, dona a ASC.es. Una guardiola, milers d'històries al seu interior.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
Benvinguts en el sofriment.
Això mateix.
Camp, aquells dos equips, aquells dos entrenadors més roque, arriben a l'Ajuntament i l'MT, en lloc d'estar mort estarien prenent cafè tot plegat.
I amb una derrota del Palma Futsal, Xisco.
Bon dia, idò, que ha perdut.
No puede ser.
Que li ha fet més, li ha fet més gols. Evidentment.
En lo que tiene.
Una picolíssima de manual, aquesta.
La picolíssima. A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Yo he nacido en Gaza en los años 80. No sé si recuerdan, había la intifada.
Cuando era niña, una monja me va a trobar un día plorant i me va dir, què te passa? I jo li vaig dir, nunca he dicho papá a nadie.
A les etapes de confortabilitat, els aprenentatges, en el meu cas, han estat molt menors.
Societat Anònima, el programa que et presenta a IB3 Ràdio els episodis de vida més humans i sorprenents. Dissabte, a les 3 del capvespre, amb Toni Traveria.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca, 88.6.
A IB3 Ràdio, som grans, amb Natàlia Blanes.
I tornem a agafar el fil del programa després d'una petita pausa per alguns consells publicitaris i no. Una de les màximes preocupacions de les persones a la nostra societat és, per desgràcia, perquè no hauria de ser així, és l'accés a l'habitatge. Els majors de 60 anys, com a membres d'aquesta societat, doncs tampoc no se lliuren d'aquest problema. A les Illes Balears, més d'un 70% de persones grans viuen de lloguer i un percentatge molt similar afirma no estar satisfet ni d'on ni de com viu. Avui analitzarem aquesta qüestió amb la Mireia Balasc. Hola, Mireia. Com estàs?
Parlarem d'habitatge i d'una situació difícil, però des de l'esperança, perquè sabem que, evidentment, hi ha persones i hi ha entitats que coneixen aquesta realitat i que fan feina perquè sigui cada vegada una menys realitat, no? I les persones majors tinguin una vida a una casa i tinguin una vida digna, que és el que tothom es mereix. Us proposem conèixer un programa que nom Viure en Companyia. L'ha posat en marxa la companyia Intres, però no ha fet ella sola, sinó que també compta amb la Fundació La Caixa, perquè moltes vegades necessites tenir una gran inversió per tirar endavant un projecte de les característiques del que ara m'es explicaran.
Sí, tot d'una parlarem amb les dues convidades que tenim presents a l'estudi. Són dues persones que ja han posat tot cor en aquest projecte. Són Coloma Reinés, una de les responsables de l'àrea de coneixement de majors d'Intres, a més de directora del Centre de Dia de Set Salines. Hola, Coloma, benvinguda de nou al programa. I na Natàlia Reinares, que és treballadora social i també alma mater d'aquest projecte.
Bona, què tal?
Moltes gràcies per ser amb nosaltres. I bé, comentàvem a l'inici de la presentació d'aquesta xerrada que em plantejam que les xifres sobre l'accés a l'habitatge de les persones grans són bastant dures i la solució potser tampoc no és fàcil.
No, fàcil no és, no? Perquè, és a dir, el nostre projecte comença a petita escala, com a un pilotatge, i bueno, pues, varen demanar aquesta subvenció per començar, i nosaltres varen conèixer fa 2 anys aquest projecte a Barcelona de Llars Compartides, que també és una fundació petita, no? I varen dir, bueno, pues, estaria superbé fer-ho a Mallorca. però han passat 2 anys, val? I ara que va sortir la subvenció van dir, vinga, aquesta. I a part d'aquest projecte, també varen fer ara amb elles una investigació en la universitat sobre com havia afectat el tema de la pandèmia a les persones que van en els casals. I ella vos ho pot explicar més, mm-hmm. que va estar de dins, pues, les dades que varen sortir entorn a habitatge i a les condicions en les que vivien les persones les que varen entrevistar, pues, va ser un poble que sí que mos va reafirmar de sí que és necessari aquest tipus d'alternatives i d'oportunitats.
Us va espantar un poc aquestes xifres, no? La situació ho trobava que era una mica que no es podia esperar gaire més, no? I va ser, sí, com una empenta, no? El veure que
sí, va ser com una
tot
empenta.
Allò que intuïeu, no, era una veritat com, sí, un temple.
I no tant, és a dir, les xifres són fortes, però també les situacions que viu la gent encara són més fortes de lo que nosaltres mos imaginàvem, no?
No sé si, Natàlia, claro, mos podies exposar, sí, un poc aquesta situació.
Intrés ha fet, ja duim mans col·laborant amb la universitat per dur a terme algunes investigacions. I com diu una coloma, ara en la tercera, que encara no s'ha publicat, anant confirmant la realitat, sobretot de la soledat no desitjada de la gent gran. Perquè és cert que, independentment de l'edat, tots tenim dret a viure tots sols i igual és l'elecció personal, no? El problema és quan trobam gent que no és desitjada, que està visquent situacions que desagradables, anava a dir, però bueno, estem, sí, al límit, és a dir, llogant espais, ja ni una habitació, llogant espais a la llar, amb barreres arquitectòniques, en condicions de vida que ningú a cap edat voldria, però, mm-hmm. si a això li afegim la vulnerabilitat de la gent gran, mos ha de moure, evidentment. I un poc les investigacions mos han, vull dir, les tenim darrere i mos han donat l'empenta aquesta per, a la fi, com diu una coloma, poder presentar aquest projecte que sempre teníem, mm-hmm. en el cap, sí, i esperant que tingui un futur, que no se quedi amb un projecte només.
Mos ha dut a l'acció, no? El Manco, sí, a posar negre sobre blanc un projecte que deies que era a petita escala, si el comparam amb aquell de llars compartides, però de què xerram exactament? Què és el que podeu oferir ara mateix?
Bueno, nosaltres el que oferirem seran, començarem a la primera fase, que són 3 pisos, ¿vale? Per 3 persones cada pis, i el que nosaltres oferim és que fem nosaltres el contracte en l'immobiliari i pagam els mesos de fiança, perquè no només és que una persona pugui accedir a compartir lloguer, sinó que a part has de donar mesos de fiança, mesos immobiliari, ¿vale? Cosa que ja encara, pues, dificulta o fa quasi impossible l'opció. I segon, perquè també el que hem anat veient xerrant amb els immobiliaris és que les persones majors no són un perfil per ser immobiliari, diguem-ne, atractiu de primeres, no? A nivell particular. Per tant, nosaltres el que donem és com una garantia, mm-hmm. de, pues, de que se pagaran el lloguer cada mes, vull dir, els contractes amb nosaltres. I després el que oferim, pues, és això, vull dir, que la gent no llogui una habitació, no llogui un passadís,
no estigui una pensió.
No estigui una pensió, sinó que tinguin que seva compartit, perquè al final el tema de la convivència és un altre de com els objectius, no, del projecte, però que tinguin un que seva, no una part.
Exacte, és que dels estudis i del dia a dia nostre sí que hi ha un denominador comú, que la majoria, diria, de gent gran i de gent no vol anar a una institució, és a dir, expressa el seu desig de viure a casa seva, és a dir, compartida o no compartida, bé, això ja és la casuística i la situació de cada un determinarà una cosa o l'altra, però sí que és una realitat que, bueno, basta pensar o demanar a la gent del nostre entorn, qui més qui manco, desitja viure en el seu espai, en el seu barri, no? I amb, clar, això és un poc a lo que aspiram, a poder facilitar aquest desig i que aquest desig pugui arribar a més gent.
ja heu començat, no? Però a cercar sí. persones, vull dir, no us deu estar costant trobar persones que diguin jo, no. sí, m'ofereixes això de compartir amb qualcú, bé, no hi ha problema, no?
Vull dir, no serà un problema, ja, bé, ara estem a la part de difusió i ho hem començat a dir a professionals, no, de l'àmbit, ara tenen les xerrades aquesta setmana en els casals, en els usuaris, per de forma directa, i també un representant de les administracions públiques, val? Per el tema de cercar quina via o de quina forma poden col·laborar amb un projecte que està donant resposta a una necessitat social. Vull dir, no és una necessitat
concreta.
El
que esteu fent segurament hauria d'estar fent una institució, creieu?
És una primera passa.
Com a mínim col·labora, sí.
És una primera passa. També donarem exemple, que a vegades les entitats privades, no? A vegades, anant per davant, perquè potser tenim més llibertat, més flexibilitat, o no mos trobam amb tantes traves burocràtiques, etc. Vull dir, no som millors ni pitjor, però a vegades tenim aquesta llibertat d'arriscar-nos a fer coses, no? També hem de reforçar la línia que anaven a Coloma, hi haurà dos professionals darrere.
Mm? On són els pisos?
Bueno, els pisos seran a Palma. Ara sí. El que explicaven a Coloma, estem fent la recerca, ja tenim, encara no estan tancats els pisos, però en breu se tancaran
els lloguers. Ja n'hem trobat, s'adapten a lo que cercam, perquè també no molt serveix qualsevol pis.
Han començat ara, l'1 de setembre, i estem via les vessants que estan treballant ara seria es tancar el piso, vull dir tancar el contracte amb els pisos, tenir les persones usuàries idònies per projecte i la difusió de cara ja més a mitjan o llarg plaç per tenir administracions que ens donin suport o que vulguin en un futur fer-se càrrec. No?
I ampliar les xarxes, sí.
Exacte.
Quines, si hi ha qualcú que ens escolta i troba que si ell o un familiar estaria disposat a fer-ho o veuria la solució a un problema, quin és el perfil que ha de complir aquesta persona, que vosaltres, els usuaris del servei, per dir-ho d'alguna manera?
Bueno, han posat un perfil molt ampli, realment, perquè el que ha de primar és, bueno, ser major de 60 anys, això, i segon, tenir ganes o ser conscient de que hi haurà una convivència, és a dir, perquè val, a lo millor arribarà gent que el seu ideal no és compartir pis, val, però sí que ha de ser conscient que haurà aquesta convivència. I després també nosaltres apostant per perfil de gent que sí que vol conviure, és a dir, que arrel de la pandèmia pot accedir a un pis de lloguer, però s'ha trobat molt tot sol, no? Sobretot quan estem de desconfinament. I aquests són com els dos perfils. Després, amb una pensió de jubilació o amb una pensió no contributiva, és a dir, que tingui uns ingressos que pugui assumir la part de despeses que hi ha, i no patir trastorns psiquiàtrics en estat agut, val? No que tingui, és a dir, el fet de tenir un diagnòstic en salut mental no exclou de l'accés en el pis, val? I o tenir una addicció també de forma, diguem, activa, no?
Sí.
I ja està, vull dir, aquest és el perfil, no?
Les necessitats, però, comenceu a Palma, però n'hi hauria a d'altres ciutats, a d'altres illes, vull dir, si poguéssiu arribar, no vos cercaríeu tres pisos, però en cercaríeu 100.
Exacte.
Sí, bueno, també, no tenim per què fer-ho tot nosaltres.
Per això comentàvem que era una...
Hem començat la prova pilot i si després hi ha altres entitats que s'animen, vull dir que...
Abrimos camino, no?
Sí.
Vull dir, és que nosaltres estem molt convençudes, bé, de sexy, no sé, però de la necessitat.
I de que és una resposta digna, el que tu deies en el principi.
Exacte.
És que és un tema de dignitat, no és un tema de cartera de prestacions, no, és un tema de dignitat, i nosaltres estem convençudes. Per tant, no, l'ambició no és tenir monopoli d'habitatges compartits, sinó que la gent vegi que se pot clar. Fer i si altres entitats s'animen, doncs pues ja està.
La gent i la comunitat. El tema de la comunitat també li hem de donar molt de pes en el projecte, perquè el que volem és fer una feina en xarxa, és a dir, si la persona està ubicada a la zona, a la barriada X, que pugui connectar amb els serveis de la zona, ja siguin culturals, activitats, vull dir, el bar, el que sigui. El que volem nosaltres, és a dir, és exactament el mateix, però sí que hi haurà dues professionals darrere per anar fent aquesta feina tant de convivència, com deia Ana Coloma, d'ajudar, de facilitar la convivència i de treball en la comunitat. Per això és tan important la sensibilització que és una altra línia del projecte que començam avui aquí amb vosaltres.
Un plaer. Una darrera qüestió que se'm planteja quan vos estic escoltant. Quina diferència hi haurà entre el que proposau vosaltres i els actuals pisos tutelats per gent gran?
Pues la diferència és que ells és que seva. És a dir, no és una vivenda amb professionals on venen, és a dir, no són usuaris nostres perquè mos entenguem, sinó ells tenen que seva i nosaltres simplement els hi facilitem que puguin tenir que seva. Aquest servei o suport professional és perquè la convivència ja és difícil amb gent que és de la mateixa família, quan per ficar tres persones que no se coneixen de res, no? Hi haurà aquest suport i també els professionals es pon comunitari, no? Perquè la idea tampoc és que surtin d'una habitació per tancar-se una casa, sinó que puguin exercir el dret de participació i ciutadà de primera, no? Com tenim tots els que som més joves.
Que sentin a casa i també sentim que formen part del
de
barri.
De l'entorn, exacte. I el professional té aquesta feina, no tant de supervisar el que fan dins casa.
Seria més una feina preventiva i de promocionar l'autonomia personal de les persones a nivell individual i a nivell de grup, no? Que pensant que també pot ser molt, molt, molt guapo aquesta, no? El que pot sorgir.
Molt enriquidor.
I tant.
Sí. Deixeu-nos, per favor, un telèfon, un mail de contacte, un perfil de Facebook perquè la gent que ens escolti pugui trobar més informació, contactar.
Mira, el correu electrònic és viureencompanyia@intres.org. I també tenim dos telèfons de contacte, si els voleu.
Sí, després els reflectirem a la nostra pàgina de Facebook.
El meu, que és 616-09-8354, i és de la meva companya que està en el projecte, que és el 607-571-481.
Molt bé.
Jo només dic que en aquest temps que estan vivint és que estem molt il·lusionades. És que en aquest temps que està tot mig aturat, mig... Tot costa, no pots fer plans, no, aquesta incertesa, no sé, a nosaltres al Manco a l'entitat mos ha donat molta, molta energia això per... com molta il·lusió.
Sí.
Crec que tant la Mireia com jo compartim també il·lusió per aquest
Esperem
projecte
que
ens presentau.
Que surtin molts més com altres, no? Que tinguin les ganes, la força i també econòmicament darrere el suport per dur endavant aquesta feina. Coloma Reinés, que ets responsable de l'àrea de coneixement d'Intres i unes impulsores del projecte.
Una de les responsables.
Una de les responsables, sí. Natàlia Reinares, que és treballadora social.
Gràcies.
Moltes gràcies per venir a explicar a IB3 Ràdio què és com viure en companyia i bé. Molta sort amb el projecte.
Gràcies a vosaltres.
Us seguirem.
Gràcies.
Som grans. IB3 Ràdio.
Amb la paraula esport, algunes persones han de reconèixer que arrufen el nas i desconnecten. Però, i si mos fixam en totes les activitats que feim en el dia a dia i que podrien comptar com a exercici físic? Ha arribat el moment de parlar de salut a Som Grans. Hola, Artur, benvingut.
Hola, Natàlia, què tal?
Molt bé. Quina és la teva proposta d'avui?
Pues avui tenim una proposta molt interessant, que és parlarem de l'exercici invisible.
Vaja, m'hauries d'explicar.
Sí, això ho explicarem bé, perquè molta gent que a lo millor no li agrada massa fer esport, pues a lo millor si s'agafen això tindrà un bon resultat i serà molt interessant per ell, no? És ideal per a privar-se. I després del tema del confinament i d'aquest estiu que hem passat una miqueta d'aquella manera, pues jo crec que val la pena, ara de cara a la tardor, pues fer una mica de bonda i aplicar aquest exercici invisible, no? I bé, això mos ajudarà per a primar-se i augmentar l'estil de vida, que sigui més actiu, no? Que d'això se tracta. Sempre direm que ens costarà molt que la bàscula baixi si no fem una alimentació saludable, si no realitzem un exercici amb una intensitat moderada pels nostres amics i descansar adequadament, que són les tres bases que sempre parlam, no? Bé, aquest exercici invisible és... bueno, també té que veure, o sigui, és el que fem sempre que no fem exercici normal, diguéssim, l'exercici en un gimnàs o l'activitat que fem, en el procés de dormir, que també estàs fent un gast calòric important, o amb els processos d'alimentació. Aquestes són les tres fases que deixaríem a part aquest temps i a partir d'allà llavors ja podríem fer l'exercici invisible, no? Mhm. Al cap del dia, parlam de 8 hores dormint, unes 6 o 7 hores de processos digestius i una hora o dues hores d'exercici físic. Bé, això que fa? Pues que empleem potser unes 17 hores. Ens quedaran 7 hores. 7 hores per disposar nosaltres mateixos, no? I això és lo interessant, no? Que a partir d'aquí podem fer moltes coses i d'alguna manera direm que quines coses se podrien fer amb aquest exercici invisible. Bé, hi ha moltes, no? Però a part de... No és suficient, a lo millor, fer les caminades que feim diaris de mitja horeta i després, si estàs tot el dia, després en el sofà. No és plan. Llavors, després, caminant la teva mascota. És una motivació. Gent que ja té una certa edat i tal i té la mascota, doncs és l'excusa per sortir. Els cans són animals que necessiten fer llargs passejos. I nosaltres també. O sigui que és una motivació fantàstica pel que té la seva mascota. Viatjar, doncs anar en cotxe, doncs està molt bé. Però si també pots fer aparcar el cotxe a una certa distància i caminar un tros, doncs millor. Si pots anar en els puestos caminant, pues molt millor. Estàs fent una bona feina. Després, també diríem que oblida't de l'ascensor, oblida't de les escales mecàniques, si pots, perquè també és una manera pues, d'activar el teu cos. Mou-te tant com puguis. Això seria el missatge que tindríem que dir als nostres amics. I segur que faràs, jo que sé, les feines que fas a casa, normals, pues, segur que fa que tornis pues, més fi, més fit, i d'això se trata, no? Practicar exercici, menjar sa, moure't cada dia, pues, són característiques comuns de tots els esportistes i dels amants de la vida sana. I els nostres amics tenen que ser uns amants de la vida sana, no? Això és per almenys el que volem nosaltres
és,
que facin.
Això és el desitjable, no? Evidentment.
Ser fit, el que dic, és un estil de vida, però requereix una mica de disciplina i fer canvi, sí, el que sempre hem dit, o sigui, procura no quedar-te tant al sofà, agafa el xandall i mou-te, no?
I ves en els puestos. I fer les coses amb ganes.
Exacte. No? I per acabar, voldria fer un missatge d'un metge japonès, que és Inohara, que sempre deia, no prenguis dreceres, agafa el camí més llarg, sempre que puguis. També deia això, que si pots no agafis l'ascensor ni les escales, i si pots triar, agafa fer un passeig de 15 minuts en comptes d'agafar el cotxe. Aquest home va viure una vida llarga fins al final de la seva vida en salut, tant física com mental, i va morir en els 105 anys.
Vaja, hi ha molt a aprendre dels japonesos en qüestions de longevitat i d'una bellesa activa.
Exacte.
Molt interessant, Artur. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, Natàlia. Fins a la propera.
Fins la pròxima setmana. Adéu.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. A les 7 del vespre t'explicam la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 6.
Són les 2.
No importa quina hora és.
8 i 34 minuts.
Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut.
Els nostres acompanyants a l'estudi, comptant...
Torna a escoltar el programa que t'agrada.
Avui parlant d'arqueologia...
Fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva
tots
mida.
Tots els nostres programes anteriors a IB3 a la carta.
ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. És participació.
A IB3 Ràdio som grans amb Natàlia Blanes.
Quan sona aquesta sintonia, sabem que tornen les històries majúscules. I avui en tenim unes quantes per proposar-vos. Sola de nou, Mireia.
Bones tardes. No en tenim una. Sis. Avui en tenim moltes. Són les sis pel·lícules que encara podeu veure dins el cicle Matinals d'Argent de Cine Ciutat. És el cine cooperatiu de Palma, suposo que el coneixeu. Ens hem fixat en el que és un projecte pilot que la sala acaba de posar en marxa només durant el mes de setembre, però pot tenir continuïtat i ara ho escoltareu. El seu objectiu, oferir als majors de 60 anys la possibilitat d'anar al cinema al dematí i de franc. Els menors de 60 no hi podem anar. Massa greu. Ens ha explicat en Javier Pachón, que és el director de Cine Ciutat. I avui ho hem fet una mica diferent. Hem fet un reportatge i escoltareu també la veu d'un periodista que és en Jordi Caballero. Aquí els teniu.
Pel·lícules dolces, pel·lícules que tenen com a protagonistes persones majors, musicals que ens transporten a una altra època. Tot això i més ho trobareu als Matinals d'Argent de Cine Ciutat. Es tracta d'una iniciativa exclusiva per majors de 60 anys i que s'ha pogut dur a terme gràcies a la implicació del Consell de Mallorca. Ens ho explica Javier Pachón, president de Cine Ciutat.
El que cercam és crear un espai fet a mida per aquest tipus de públic que vegem que de vegades no hi ha tanta oferta cultural al dematí, que de vegades n'hi ha pel·lícules, per això hem fet reposicions de grans pel·lícules tant europees com espanyoles que no li dona temps a veure-les a una hora baixa quan s'estrenen i per tant donar una altra finestra per gaudir.
Les pròximes projeccions són demà dimarts i les pel·lícules triades Maria i los demás i el biòpic Maria Callas. Dijous hi torna a haver sessió gratuïta a les 11:30. Aquesta vegada podreu viatjar fins a la capital japonesa, on es va rodar el preciós drama Una pasteleria en Tòquio.
He provado sus dorayakis. Las tortitas no estaban mal, pero la pasta De judías no era muy buena.
Lo sé. Hacer anco no es fácil.
¿Cómo?
¿Lo ha hecho alguna vez?
Lo he hecho toda la vida, durante 50 años.
¿50 años?
Sí. Medio siglo.
Escoltam ara un fragment de la banda sonora del film La mujer de la muntanya, que podreu veure dijous. La pel·lícula narra la història d'una professora de cant que decideix plantar cara a la indústria islandesa de l'alumini, que està acabant amb el patrimoni natural de l'illa. Per veure-la, l'únic que heu de fer és presentar-vos al cinema uns minuts abans de la projecció.
El procés per gaudir de matinals d'argent és molt fàcil, que només s'ha d'anar a la taquilla del cinema un qualque dimarts o qualque dijous, que és quan ho feim, de setembre, i comprar la teva entrada, que també ho pots fer per internet, a la nostra web, a cineciutat.org, i allà teniu el programa que ens queda d'aquí a final de mes. I només és això, és aparèixer, anar-hi i gaudir. És molt fàcil.
Matinals d'Argent és un projecte pilot, però Patxón està convençut que tindrà continuïtat i que podrà arribar als centres de dia de Mallorca.
Estem xerrant amb llars de dia i tota aquesta gent que no pugui sortir, o residències que no puguin sortir, poder anar a nosaltres amb totes les mesures de seguretat, amb el projecte que tenim de cinema rodat, amb l'associació Girasol, per dur les projeccions a la gent que no pugui venir al cinema. I estem xerrant amb diferents entitats i centres per poder dur el cinema allà. I perquè això, perquè la idea és que la gent, especialment en aquest temps, tingui un espai on puguin gaudir de la cultura i també, i sabem que som molt pesats, però demostrar això, que la cultura és segura i que la cultura ens ha ajudat a mantenir-nos sans i lúcids durant el confinament i que ara també estem aquí i que si ens deixen podem donar un servei a la ciutadania.
Amarme un hombre sin miedo a la muerte.
L'última sessió de Matinals d'Argent serà molt especial. Dimarts 29 de setembre podreu veure els musicals espanyols Sor Citroën i L'último couplet. Es tracta de projeccions adaptades a persones amb demència que podran anar al cinema acompanyades del seu cuidador o cuidadora. L'experiència serà una mica diferent, ja que les condicions s'ajustaran a les necessitats del públic.
I és que viatjant i coneixent cinemes i ajudant altres cinemes, varen descobrir que n'hi havia qualque cinema que feia això de sessions adaptades per a persones amb demència, que consisteix en posar la pel·lícula amb no tots els llums apagats, el volum no tan alt, però sobretot el contingut, que són pel·lícules especials, clàssiques, i sobretot musicals.
Totes les sessions són gratuïtes i es fan a les 11:30 del dematí.
Nena, que mi vida llenas de ilusión, deja que ponga con embeleso.
Aquesta era la iniciativa de Cine Ciutat i el que farem, si t'apareix, és fer un poc un tast del que seran les històries majúscules de la setmana que ve, perquè justament ahir, 20 de setembre, va fer anys a Sofia Loren, en va fer 86. Recorda'm que és una de les actrius més conegudes d'Europa i de Hollywood, que ha guanyat dos Oscars. Un, l'honorífic, que és el que pareix que tothom, no?, que és el més important d'un actor, una actriu o un director. I si voleu, ara l'escoltarem. Què va dir quan el va guanyar? Bàsicament us fem la traducció, que estava molt contenta, que estava aterrida per aquell moment i donava les gràcies al seu marit i als seus dos fills que li havien ensenyat el significat de la paraula amor.
Thank you very much, Gregory. Your generosity fills me with happiness and great pride. Tonight I'm still scared, but I'm not alone. And I will share this eventful evening with the three men in my life. My husband, Carlo Ponti, without whom I wouldn't be the person I am today. and my two sons that taught me to conjugate the verb to love.
A boy went back to Napoli.
Gairebé no podia ser d'altra manera. Un petit homenatge a la gran Sofia Loren, que, com deia ara Mireia Balasch, que el passat cap de setmana ha fet els 86 anys. N'anam avui amb aquest Mambo Italiano de Betamidl. Gràcies, Mireia, per compartir micros amb jo, i gràcies a tots per escoltar-nos. Fins la pròxima setmana.
Calabrese do the mambo like crazy. And hey mambo, don't want a tarantella. Hey mambo, no more a mozzarella. Hey mambo, Italiano. Try an enchilada with a fish and baccalade. And hey gumba, I love how you dance rumba. But take the storm advice. Che si dice che era happy in the pizza when you're mom.